La prima de risc espanyola es torna a disparar i supera els 415 punts bàsics, cosa que representa un nou màxim històric. Per entendre millor què és el que està succeint a l'economia espanyola i les repercussions que podria tenir, avui comptem amb l'ajuda d'Arcadi Oliveres, economista i president de Justícia i Pau. Bon dia, Arcadi.
Hola, bon dia.
En termes planers, Arcadi, com definiríem la prima de risc?
Bé, doncs la prima de risc no seria altra cosa que aquell tipus d'interès més gran que els mercats financers fan pagar a un país quan volen comprar-li el deute. Els diferents països del món, tothom en general té deute, gairebé mai els ingressos de l'Estat són iguals que les despeses sempre són més grans que els ingressos, i aleshores tots els governs, d'aquesta diferència que hi ha de les despeses i els ingressos, han de buscar capitals a fora, han de buscar gent que els financiï aquesta situació. De vegades aquesta gent són els mercats financers, de vegades també són ciutadans doncs, que poden comprar obligacions de l'Estat, i evidentment això es paga amb un tipus d'interès que l'Estat ha d'assumir. Aquest tipus d'interès serà més alt o serà més baix segons el risc que es consideri que té la inversió. És a dir, si un capitalista de fora compra deute espanyol, si pensa que és fàcilment cobrable, doncs amb un tipus d'interès més baix en tindrà prou. Si pensa que hi ha un risc que no li paguin, aleshores demanarà un tipus d'interès més alt. I aquest tipus d'interès més alt respecte al que seria el tipus d'interès normal dels mercats és allò que s'anomena la prima de risc, la qual s'estableix en funció de la solvència dels diferents països. Si un país és més solvent, doncs no es dona cap prima de risc superior a la normal. Si un país té unes certes dificultats, doncs aleshores es pot demanar més tipus d'interès. Això seria la prima de risc. Una altra cosa, i si voleu en parlem més endavant, és en funció de quins criteris s'estableix aquesta prima i altres coses per l'estil.
Exacte, perquè aquests 415 punts bàsics, què signifiquen?
Bé, això dependrà de la quantitat de deute que s'hagi d'emetre i de si no augmenta avui, demà o demà passat. És a dir, dic quants dòlars o quants euros això pot significar és pràcticament impossible. Ara, que això afectarà, evidentment, allò que el govern ha de pagar per poder tenir diners de fora per cobrir els seus dèficits, és evident, i és clar, com més diners ha de pagar el govern en forma de tipus d'interès per cobrir el dèficit, menys diners li queden per altres tipus de despeses, de despeses socials, de despeses d'infraestructures, d'altres tipus de despeses. Per tant, indirectament això ens afecta molt a nosaltres, perquè si el govern ha de pagar més diners perquè pugui tenir un deute cobert, doncs evidentment d'aquesta part de diners que el govern gasta hi haurà una quantitat que anirà a parar doncs, a pagar tipus d'interès en lloc d'anar a pagar a despeses corrents, a despeses normals de l'Estat.
Exacte, perquè què suposa aquest creixement per sobre dels 415 punts per a l'Estat espanyol?
Bé, ja t'ho dic, amb diners és molt difícil de dir, però suposo que estem pagant uns tipus d'interès molt alts per poder tenir aquests diners que el govern necessita, perquè evidentment el govern, si no fa una reforma fiscal en profunditat, que és probablement el que hauria de fer, almenys per aquest any es troba que els impostos que cobrarà no equivaldran a les despeses que té previstes en els pressupostos de l'Estat. Per tant, si vol, certament, doncs, cobrir aquestes despeses, i en part intenta evitar-ho mitjançant les retallades, doncs aleshores és evident que moltes de les previsions socials que estaven fetes no es podran fer. Això és el funcionament ortodox. Una altra cosa diferent és per què això passa així i per què retallen despeses socials.
I com pot repercutir tot això als petits municipis, com per exemple Sant Cugat?
Bé, doncs evidentment nosaltres sabem que dins de la despesa de l'Estat doncs hi ha tres grans capítols. El primer és que l'Estat gasta diners com a govern central. Això ve a representar aproximadament un 50-51% del total de la despesa. Després hi ha una segona part de despesa de l'Estat que es gasta en diners que tenen les autonomies, i això vindria a representar un 35% més del pressupost global. I després, finalment, hi ha els diners que gasten els municipis, que per altra banda són pocs, perquè només suposa entre el 14 i el 15% del pressupost global de l'Estat. Però, evidentment, si ja hem dit abans que el govern retalla despeses, una de les que retallarà sempre és les despeses que corresponen al finançament dels municipis. I aleshores els diferents municipis, entre ells Sant Cugat, que ja tenen una part molt petita del pastís dels diners del govern, doncs es trobaran en dificultats. Pensem, per exemple, que en l'Estat espanyol, com acabo de dir, és aproximadament el 15% dels diners de l'Estat el que és administrat pels municipis. Pensem, per exemple, que Suècia és el 55% dels diners de l'Estat el que és administrat pels municipis. Per tant, partint de la base de que això per Sant Cugat o per qualsevol altre ajuntament doncs pot representar dificultats fortes.
D'acord, i es veurà afectat directament la butxaca dels ciutadans per aquest canvi?
Bé, evidentment la butxaca dels ciutadans ja s'hi veu afectada des de fa molt temps. El govern de la Generalitat ha vingut aplicant unes retallades substancials que ha fet doncs, que, per exemple, servei Banc Central Europeu, que és el que s'hauria d'encarregar d'administrar l'euro. Ho ha fet molt i molt malament. Molts economistes, entre ells un senyor que és premi Nobel d'Economia, que es diu Stiglitz, que va estar per Madrid la setmana passada, ja ha advertit que el Banc Central Europeu hauria d'oferir més facilitats en els diferents països, hauria de donar els diners en préstec, cosa que el Banc Central Europeu no pretén fer, i després també saber en mans de qui està el Banc Central Europeu. De vegades val la pena conèixer la història. El senyor que avui ha causat la ira de tots els països del món, que es diu Jean-Claude Trichet, i que fa 8 anys que és el president del Banc Central Europeu, abans de ser president del Banc Central Europeu, que era aquest senyor, doncs era un alt directiu d'un banc francès que es diu Crédit Lyonnais. Què li havia passat com a directiu del Crédit Lyonnais? Que havia estat processat per estafa. I en un acte complet, és un estafador, per dir-ho així, i en un acte completament il·legal, el govern francès, això ja fa 8 anys, va pressionar els tribunals francesos perquè li esborressin el delicte i pogués assumir un senyor que és delinqüent la presidència del Banc Central Europeu. Per altra banda, aquest senyor acabarà el seu mandat d'aquí 3 mesos, perquè a partir del novembre ja no ho podrà seguir docent, s'acaba el seu període, i ja ha estat escollit el senyor que el succeirà. Qui és el senyor que el succeirà? Un senyor italià que es diu Draghi, que avui en dia és el governador del Banc d'Itàlia, però fa 5 anys no era governador del Banc d'Itàlia. Què era aquest senyor abans de ser governador del Banc d'Itàlia? Era un nou funcionari d'una banca nord-americana que es diu Goldman Sachs. Si llegim els diaris de la setmana passada, veurem que Goldman Sachs és la banca més delictiva de tots els Estats Units, i no el guió, ho han dit els tribunals nord-americans, amb diferents sentències acusatòries. I una última cosa, qui marca aquestes primes de risc de les quals parlàvem al començament? Doncs aquestes agències de qualificació bancària, Standard & Poor's, Moody's, etcètera, etcètera. I si llegim el diari, només cal mirar el diari d'aquest matí, veurem que aquestes agències han estat processades per la Fiscalia Italiana per enganys públics. I, evidentment, també són tots ells uns perfectes delinqüents que després especulen a l'alça o a la baixa amb el tipus d'interès que marquen. De manera que jo, a resum de tot això que estic dient, et podria dir que aquestes finances internacionals, avui per avui, no ho dic jo, estan en mans de delinqüents. I aquesta afirmació de que estan en mans de delinqüents, a més de que la puc dir jo, que no té cap importància, la va fer ja fa algunes setmanes una senyora que avui per avui és el càrrec més important femení de Nacions Unides, la presidenta del Consell Econòmic i Social de Nacions Unides. Va dir tots aquests senyors que governen les finances mundials haurien d'estar tots a la presó. Penso que aquesta és la idea que haurien de tenir sobre aquesta crisi.
D'acord, doncs, què penses, que el rescat d'Espanyol, per tant, és proper o no?
Bé, jo penso que el rescat d'Espanya no necessita immediatament, està en uns tipus d'endeutament que estan, sí, lleugerament per sobre dels que marca la Unió Europea, però molt per sota d'altres països, per exemple, d'altres països com Itàlia, inclús en algun moment per sota de països com Alemanya, que es consideren dels més severs d'aquest punt de vista. És a dir, el deute acumulat, que el deute no és altra cosa que els dèficits acumulats de cada any, segons el que es va aprovar en el moment en què es va aprovar l'euro, no pot superar el 60% del producte interior brut. És a dir, allò que deuen els governs no pot ser més gran que el 60% de la renta que es genera en el país cada any. En el cas espanyol sí que està per sobre, està en un 75%, però pensem que, per exemple, el cas italià està en un 128 o un 130, el qual és una xifra molt superior. I l'altra qüestió és saber també per què s'han de mantenir aquestes situacions. És a dir, per què ha de ser el 60% i no pot ser el 120, no pot ser el 130 o no pot ser el 40%. Ho ha dictat, evidentment, la comissió que dirigeix l'euro. Però és que jo penso que aquí hem d'entrar, i aquest ara, evidentment, no és un tema de discutir en aquest moment, sinó per parlar-la en profunditat, a una qüestió que ja he vist en alguns diaris i que alguns economistes comencen a plantejar: si val la pena fer subsistir l'euro o si val la pena que el trenquem definitivament. Per què hem d'anar sempre en aquests rescats? Per què Espanya ha de ser rescatada o per què Grècia ha de ser rescatada? Per què això ens costa tants diners als ciutadans? Escolti, que cadascú tingui la seva moneda, o en tot cas que hi hagin països europeus que tinguin una moneda més fluixa i uns altres que tinguin una moneda més forta, que no l'hagin d'anar a rescatar constantment. Pensem una cosa, fa 10 anys que estem situats dins de l'euro. Si fa 10 anys miràvem una mica com es distribuïa la renda a Espanya, allò, si féssim aquella mena d'esquema de formatgets, veurien que de la renda espanyola la meitat en aquell moment era renda de treball, renda que derivava de salaris, i l'altra meitat era renda de capital, renda que té la gent derivada de les propietats, de les accions, de coses fàcils que tingui. Ara, fa 10 anys que tenim l'euro, i estem evolucionant clarament cap a gairebé 3/4, falta una mica per dir que era variat, 3/4 de la renda del país provingui d'aquests que tenen diners, de la renda de capital, i tan sols 1/4 de la renda del país provingui d'aquests que tenen rendes de treball. Això és completament inacceptable. I ho dic amb tota claredat, l'euro s'ha de desfer.
I tu creus que és viable sortir de la crisi en un futur proper o ho veus molt complicat?
És que jo penso que de la crisi s'ha de sortir, però gens ni mica, com diuen els economistes, ni tan sols com diuen aquests economistes tipus Stiglitz, dels quals feia referència fa un moment. No podem sortir de la crisi si és que entenem sortir de la crisi recuperar recuperar el creixement. Podem sortir de la crisi si pensem de recuperar la feina per tothom, però la feina per tothom no vol dir més feina. La feina per tothom vol dir la feina més ben distribuïda. És a dir, que els que tenim la sort de tenir feina treballem doncs menys hores cada setmana, perquè aquells que no tinguin feina treballin més hores cada setmana. Però no que els que no tenen feina tinguin feina perquè generar més ocupació, perquè generar més indústria, perquè generar més activitat industrial. Perquè com més ocupació, més indústria, més activitat generem, més consumirem d'aquest planeta. I aquesta és una altra dada que greuja substancialment la crisi actual. La nostra crisi ja no és només una crisi financera, ni tan sols una crisi conjuntural. És una crisi d'estructura. El nostre model econòmic capitalista de creixement s'ha acabat. No es pot continuar. Estem destruint el planeta, estem augmentant doncs la temperatura global del planeta, estem produint l'escalfament climàtic, estem acabant amb el petroli, estem contaminant l'aire, estem embrutant l'aigua, estem destruint els boscos, i d'aquí 50 anys no quedarà res de tot això. No podem intentar tornar a recórrer al creixement, i pensem que nosaltres, des dels països del nord, ho veiem segurament d'una manera més plàcida, perquè diem, escolta, nosaltres podem seguir creixent, però és que el nostre creixement és a costa de la misèria dels països del tercer món. Mireu, si no, les imatges de Somàlia d'aquests dies. Nosaltres no podem seguir creixent amb, tant, doncs, una mica la dignitat de les persones de la resta del món. Per tant, jo t'asseguro que de la crisi en podem sortir reequilibrant els nostres ingressos, però mai recuperant el creixement. Seria del tot deshonest intentar recuperar el creixement.
Per tant, quin és el paper que té el govern en tot això? Què hauria de fer per resoldre aquesta situació tan crítica que s'està vivint?
Bé, el govern hauria de fer moltes coses. Una d'elles és difícil, perquè ja et dic que està enganxat a l'euro, i per tant potser la primera cosa que podria fer és sortir de l'euro i potser recuperar la pesseta o alguna cosa per l'estil, cosa que ens aniria bé, encara que a alguns els pugui semblar escandalós. I després, un cop fet això, el que ha de fer és un sistema fiscal pertinent. El que no pot ser és que el govern espanyol tingui un sistema fiscal que només afavoreix els rics i que després les despeses públiques de l'Estat estiguin governant. I també, evidentment, eliminar el frau fiscal. Et diré una cosa que penso que és suficientment significativa. Si Espanya, aquells que han de pagar els impostos a dins d'Espanya, aquells que cometen frau fiscal, i aquells que haurien de pagar els impostos fora d'Espanya, aquells que no cometen frau fiscal perquè tenen els diners amagats a l'estranger en paradisos fiscals, si tota aquesta gent, que a més moltes vegades són els mateixos, paguessin els seus impostos a l'Estat espanyol, cada any, el govern espanyol recaptaria 280.000 milions més d'euros dels que recapta. I et diré una altra xifra. Les pensions a Espanya, les pensions de jubilació, les pensions de viduïtat, les pensions d'orfandat, etc., suposen cada any 110.000 milions d'euros. Recuperant tot el que avui en dia de frau fiscal, a Espanya les pensions es podrien multiplicar per 2,5 vegades. Per tant, el govern ja s'hi pot fer la cosa. El que passa és que ells han de pagar impostos, doncs el govern no els exigeix, entre altres coses, perquè el dia que es presenten les eleccions, com ara que tenim eleccions a la vista, aquests que finalment acaben governant han d'anar per a la mà als bancs i a tots aquests estafadors fiscals perquè els hi avancin diners. Hem de fer un canvi en profunditat.
Hi ha més dramatisme del que cal en termes econòmics?
Bé, més dramatisme depèn. Es fa, si llegeix els diaris econòmics, veu un dramatisme enorme. Però si les coses es fessin com t'he dit abans, amb una certa cautela i amb una certa calma, es podria evitar. Mai com ara la humanitat ha tingut tants mitjans per poder viure bé. Mai ha tingut tan bon sistema científic, tan bons sistemes de comunicacions, tan bons sistemes d'alerta. Per tant, si ho miréssim a llarg termini, no hi hauria d'haver cap tipus d'alarma. El que passa que també ja tots sabem que des del punt de vista doncs, periodístic, de vegades, allò que en diuen, em penso, totes les facultats de periodisme, bad news are good news, i per tant les notícies dolentes s'extenen a més força que les notícies bones, però jo també aquest alarmisme el trauria de sobre.
Doncs fins aquí, acabem, donem les gràcies a l'Arcadi Oliveres, president de Justícia i Pau, i fins la propera, Arcadi.
Molt bé, gràcies a vosaltres, que vagi bé. Adéu-siau.
Adéu.